Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. Ahir a aquesta hora, mentre nosaltres fèiem el supermatí, una ràdio més gran, una ràdio líder a Catalunya, deia per antena i anunciava a les xarxes socials que s'havia arribat a un acord fràgil per proclamar la República Catalana. Posaven fràgil entre cometes, que és una de les millors tècniques del periodisme per expulsar-se responsabilitats. Si algun dia llegiu alguna cosa entre cometes, és que ho diu el periodista, no la font. Però sospiteu si al costat de les cometes no s'inclou el nom de la font. No té per què significar que la informació és falsa, però aquí ja entra en joc la confiança que tingueu en el periodista. Ell es juga la seva credibilitat en el fet que aquella informació que posa entre cometes sigui certa. En aquest cas, no hi havia motius per desconfiar del periodista, però la notícia estava envoltada de llacunes que no es podien explicar o no se sabien, i al final els ciutadans acaben informant-se de retalls d'informació que dificulten fer-se una idea completa del que està passant. Els periodistes, com els ciutadans, també tenim ganes que el procés s'acabi concretant en alguna cosa. Tothom vol titular primer que hi ha acord per la República Catalana. El problema és que, com l'acord, la informació també pot ser fràgil. Això és el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Ara preguntem a en Martí Saguer quin temps farà avui.
Bon dia, Dani. Avui ens espera una jornada amb algun núvol baix a primera hora del matí, però s'anirà enfonent conforme avancin les hores i ens deixarà un dia en conjunt assolellat. Temperatures força similars a les d'ahir, 24 graus de màxima i 10 de mínima. I els propers dies, força tranquils, esperem una línia frontal de cara al dissabte, però que només portarà algun núvol i una lleugera baixada a les temperatures. Així doncs, dies bàsicament assolellats.
Gràcies, Martí. Jo no sóc en Miquel 40, sóc en Dani Cortés i ara repassem els titulars amb la Sílvia Pedret i en Toni Sella.
Calonge i Sant Antoni congela els impostos pel 2018. L'equip de govern porta al ple d'aquest vespre la proposta d'ordenances fiscals amb la voluntat de no augmentar la pressió tributària als ciutadans. El projecte preveu només un increment de la taxa d'escombraries 4 euros més l'any.
En cas de símptomes de grip, primer cal anar al CAP. Aquesta és la recomanació de la supervisora d'atenció primària de Palamós, Àngels Larrabeiti, que destaca la importància d'evitar el col·lapse de les urgències de l'hospital. Aquesta setmana ha començat la campanya de vacunació als CAP de Palamós, la Bisbal, Torroella i Palafrugell.
La comunitat educativa empordanesa es manifesta davant l'Ajuntament de la Bisbal per protestar contra els atacs al model d'escola catalana. Ahir a la tarda, desenes de persones es van concentrar davant del consistori bisbalenc per demanar que no s'intervingui la immersió lingüística.
Presenten a cursar el primer catàleg d'empreses artesanes de 5 municipis de l'Empordanet. Són la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Ullastret i el mateix Cursà. Ho fan per donar a conèixer l'artesania de la comarca, a l'hostaleria i al sector de la distribució.
El Consell Comarcal ofereix un curs gratuït de 20 hores en accessibilitat turística. Aquesta proposta s'emmarca en el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, destinat a posar en valor la comarca com una destinació accessible i donar-li un valor diferencial.
La carretera de Palamós queda tallada aquesta setmana per reparacions i asfalt de diversos trams. Els talls de circulació han de permetre deixar arreglades les irregularitats que hi ha en el ferm del vial. Els treballs han començat pel passeig dels Guíxols i continuaran fins a l'accés del doctor Fleming i després cap a la rotonda de Sant Pol.
I avui entrevistem el periodista, activista, expert en l'havanera, Francesc Sánchez Carcassés. Acaba de guanyar el premi 2x4 de la Fundació Ernest Morató. Són les 8 i 4 minuts, aquestes són les notícies d'avui, ara us les expliquem. Calonge i Sant Antoni congela els impostos pel 2018. L'equip de govern porta al ple d'aquest vespre la proposta d'ordenances fiscals amb la voluntat de no augmentar la pressió tributària als ciutadans.
El projecte preveu només un increment de la taxa d'escombraries en un 2,78%. Això suposa 4 euros anuals més i la quota s'enfilarà fins als 148 euros per habitatge. En canvi, es congelen altres càrregues com l'IBI, l'impost de vehicles, el de construccions o l'impost d'activitats econòmiques. Ho destaca el regidor de l'àrea econòmica, Albert Ros.
hi ha una congelació pràcticament total de totes les impostos i ordenants i taxes, menys la d'escombraries, és que s'apuja el que puja el servei. I seguim amb les gran quantitat de bonificacions que hi ha per cada cas per ajustar-nos als nivells de renta i les circumstàncies familiars de cada família.
La proposta d'ordenances inclou diverses bonificacions, com el 50% sobre béns immobles per habitatges cedits a la borsa de lloguer social i entre el 60% i el 20% de l'IBI per a famílies nombroses o monoparentals. També preveu bonificar el 100% de la taxa d'escombraries en casos de pobresa o de gent gran en situació econòmica desafavorida.
I gairebé són les 8 i 6 minuts i ara parlem de la grip. El centre d'atenció primària sempre ha de ser el primer punt si tenim símptomes de grip. Aquest és el missatge que ha volgut donar a Ràdio Capital la supervisora d'atenció primària de Palamós, Àngels Larrabeiti. Explica que cal evitar el col·lapse de les urgències a l'hospital i que l'atenció al centre d'atenció primària està garantida, David Parreño.
Dels 700 pacients que van passar l'any passat pel CAP de Palamós, només 66 van haver de ser ingressats.
Ja tenim dispositius i personal preparats perquè a partir de la segona quinzena de gener tot pugui estar cobert, però la població hem de ser conscients de que hem d'anar primer a l'atenció primària abans d'anar a l'hospital, a les urgències.
A grans trets, les persones en situació de risc davant de la grip i que s'haurien de vacunar són les persones majors de 60 anys, les dones embarassades i aquelles persones amb malalties cròniques. Tot i això, les embarassades que es vacunen encara són molt poques.
En el moment de l'embaràs, doncs, sempre hi ha hagut la teoria de vigilem amb les vacunes el primer trimestre, que és el desenvolupament, hem de vigilar, no? I suposo que també tot evoluciona. S'ha vist que la prevenció i vacunar-se de la grip pot evitar, pot prevenir doncs, el desenvolupament de problemes durant l'embaràs.
Recordem que aquesta setmana ha començat la campanya de vacunació contra la grip en els CAPs de Palamós, la Bisbal, Torroella i Palafrugell i que s'allargarà fins al 30 de novembre. La grip és molt contagiosa fins al punt que continua sent ara un problema de salut pública. És per això que existeix la vacuna de la grip que cada any es prepara de nou segons els virus que ens afecten.
I la comunitat educativa empordanesa es manifesta. Us ho dèiem, la comunitat educativa empordanesa es manifesta davant l'Ajuntament de la Bisbal per protestar contra els atacs al model d'escola catalana. I és que les capitals de comarca del país són també l'escenari escollits per la protesta d'avui convocada per la Taula per la Democràcia, Eugènia Güell.
Ahir a la tarda 400 persones es van concentrar davant del consistori bisbalenc per demanar que no s'intervingui a la immersió lingüística. Per la seva banda, Taula per la Democràcia ha cridat avui a concentrar-se a les 7 de la tarda també davant dels ajuntaments de la capital de la comarca en rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i en defensa de l'autogovern de Catalunya.
I a l'escala, doble concentració, a favor i en contra de la presència de la Guàrdia Civil a un càmping del poble.
Centenars de persones es van concentrar ahir al vespre davant l'Ajuntament per rebutjar la presència d'agents de la Guàrdia Civil al municipi, que des de dimarts s'allotgen al càmping Illa Mateua. Poc abans, una cinquantena de persones també es van concentrar davant de les instal·lacions de l'establiment per donar-los suport sota el lema No estáis solos. Des del PDeCAT de l'Escala han demanat que es retirin les forces policials.
Sobre com s'ha vist el procés i la repressió policial al referèndum arreu del món i com ho va viure ell en primera persona als Estats Units, ens posa el seu comentari avui en Pere Carreras.
Com li passa a molts empordanesos i a gent de la Costa Brava, la tardor és el meu moment de vacances, és a dir, fora de temporada d'estiu. Quan marxen els guiris de casa nostra, anem nosaltres a fer el guiri. Com que encara tinc esperit motxiller, He freqüentat molts ambients i en molts moments de trobada ha sortit l'ocasió de parlar amb molta gent del món. Amb la meva dona hem tingut converses amb canadencs, francesos, anglesos, croates, colombians, italians, gent d'Equador i molta gent també dels Estats Units. I tothom, absolutament tothom, ens ha preguntat pel tema català. És a dir, tothom, repeteixo, absolutament tothom va veure les imatges de la votació i de les porres. I les han vist més d'un cop, perquè surten sovint. Jo també les he vist. Estava a Washington en una cafeteria amb la televisió posada i s'hi veia estones el president Trump parlant i moments més tard hi veies Carles Puigdemont o imatges del dia de la gent votant i policies en acció. Els comentaris unànims d'estupor i d'incomprensió, de coses que sembla que no haurien de passar en ple segle XXI. En general, és la imatge que els ha quedat. Gent agredida anant a votar. Un cambrer canadenc no deixava de mostrar-se inquiet. Tenia encara les imatges interioritzades d'una senyora gran amb sang. Un vigilant de Washington també es mostrava estupefacte. Em deia coses com el fet que encara que la llei sigui d'aplicació, la descàrrega policial no hi tenia cabuda, que hi havia altres vies. I per molt d'anglès que sàpigues, poca cosa més pots afegir. Jo he pogut veure aquests dies arreu on he estat, que la gent coneixia el conflicte i el tema català per l'episodi de l'1 d'octubre. Abans et coneixien per Barcelona i pels Jocs Olímpics. Altres empordanesos, que també són arreu del món, em diuen que també s'han trobat amb això de donar explicacions del tema català, ja siguin a Singapur, a Costa d'Ivori, a Filipines o a les Quimbambes. Ja sé que no hi havia dubte, però és que és veritat. El món ens mira.
Gràcies, Pere. En Pere diu que el món ens mira. Després, amb l'Alba Lejide, repassarem què és el que ha de veure aquests dies, però deixeu-me explicar-vos una cosa, el que us deia abans a la portada. Ara fa un minut, el compte de Twitter d'aquesta ràdio líder, aquesta ràdio generalista de Catalunya, tuitejava: l'independentisme ha de decidir aquest dijous com respondrà a la suspensió de l'autonomia. I jo em pregunto, però fa només 24 hores, vosaltres dèieu que hi havia un acord fràgil, què és el que s'ha de decidir ara? Són aquestes informacions fràgils que us deia abans. I ara són les 8 i 12 minuts. Parlem del primer catàleg d'empreses artesanes. Ha acollit l'acte de presentació del primer catàleg d'empreses artesanes de 5 municipis de l'Empordanet. Són la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també Ullastret i el mateix Corçà. Ho fan per donar a conèixer l'artesania de la comarca, l'hostaleria i el sector de la distribució de vid.
Volen buscar nous públics i consolidar el sector de l'artesania amb la ceràmica com a eix central. Els 5 municipis comparteixen un mateix pla de desenvolupament econòmic. Precisament és a partir d'aquest pla que sorgeix la iniciativa de fer visibles les empreses artesanes. Aquest catàleg és el resultat d'un treball per identificar i cohesionar aquest sector. El catàleg recull un directori de 32 empreses artesanes que inclouen 45 artesans d'arts i oficis acreditats dels 5 municipis. El catàleg està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès, i en diferents formats, també pensat per arribar a diferents projectes internacionals. El cap de l'àrea d'artesania de la Generalitat, Xavier Villàs, destaca que aquest catàleg és una eina per consolidar el sector de l'artesania, millorant la seva competitivitat. Villàs ha lloat la unió dels 5 municipis.
Realment és una iniciativa que ens aporta un gran ensenyament a tots el col·lectiu d'artesans de Catalunya, perquè ens demostren que col·laborant conjuntament diferents municipis, diferents empreses, diferents administracions, es poden aconseguir fer arribar la ceràmica i l'artesania catalana arreu del món.
A l'Empordanet hi ha la concentració més alta d'artesans de Catalunya, deixant a part l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquests darrers anys hi ha hagut un creixement d'antiquaris, brocanters i empreses relacionades relacionades amb la decoració de la llar. Els artesans vinculats a la ceràmica representen el 60% del total d'artesans identificats en el territori.
Seguim en economia. El Consell Comarcal del Baix Empordà ofereix un curs gratuït de 20 hores en matèria d'accessibilitat turística. Eugènia.
Amb l'objectiu de posar en valor la comarca com a destinació de qualitat diferencial i amb competitivitat turística, es convidarà en aquest curs a tots els ajuntaments i municipis del Baix Empordà, entitats gestores d'espais naturals i culturals, empreses i aturats i aturades que vulguin millorar la seva capacitat professional adquirint coneixements en turisme accessible. Serà els dies 30 i 31 d'octubre i 6 i 7 de novembre i estarà emmarcada en el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà. Durarà 20 hores i està programat en mòduls, amb un treball final pràctic. També caldrà, per obtenir el diploma, realitzar un pla de millora d'una empresa o d'un recurs turístic del Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i 15 minuts, entrevistem en Francesc Sánchez Carcassés. Bon dia.
Bon dia.
Periodista, personatge polifacètic, no sé si el podríem definir com a activista cultural, expert en l'Havanera.
Ui, això de bon dematí és molt fort, no, vull dir, persona que ha estat i està vinculada en aquests moments en diverses activitats que deia, com deia, molt bé, i que per tant, doncs, vaja, que toco diversos instruments de l'orquestra, per dir-ho d'alguna manera, del que seria doncs l'activitat cultural i esportiva, sense més comentari que la voluntat de poder-ho fer doncs amb ganes, amb il·lusió i mentre es duri, doncs és de les coses més positives que hi ha a la vida, tenir aquesta il·lusió per fer coses.
L'entrevistem, entre altres coses, perquè acaba de rebre el Premi 2x4 de la Fundació Ernest Morató per la promoció de l'Havanera i l'organització de festivals cantades arreu de Catalunya, incloent les de Calella, que aquest any passat celebraven 50 anys. Felicitats.
Moltes gràcies.
És una
activitat doncs dels 50 anys de Calella o algunes altres que han merescut que pensessin en mi, els companys de la Fundació Ernest Morató, que me'n sento doncs satisfet. Me sento satisfet amb l'aspecte de que la cultura popular i en aquest cas la cultura musical doncs crec que s'ha de tractar amb la màxima dignitat. Aquest reconeixement ho entenc també extensiu doncs a les organitzacions, als ajuntaments, a les entitats doncs que conjuntament organitzem aquestes activitats i que fan que s'hagi passat en algun cas d'aquelles cantades improvisades, simpàtiques, agradables de la taverna, doncs a poc tenir una projecció més important. No pots quedar únicament enrere i pensar doncs en el passat i doncs en el bonic que eren aquelles cantades, sinó que tot evoluciona de tal manera que si es fan més populars i la gent hi vol participar, doncs després el que cal és tenir cura de que hi hagi qualitat musical en els grups, que el recinte sigui prou adequat, que el so doncs sigui l'adequat també per poder fruir d'una bona cantada. Si ens quedem doncs amb poca gent a fer una cosa, segurament no faria falta doncs tenir tants detalls. Però quan les coses massifiquen, és el cas de Calella, és el cas de moltes altres cantades, com poden ser Platja d'Aro, Sant Antoni, Palamós, Calafell, com a Ruga, Mataró, magnífiques cantades com la de l'Escala, com la de l'Estartit, moltíssimes, que ara me'n deixaria moltes, no? La que fan a la Festa Major doncs de la Bisbal per la Mare de Déu d'Agost. Esclar, si tens tots aquests detalls quan hi ha molta gent, es podrà fer una bona cantada. Si no cuides això, doncs segurament no s'escoltarà bé, l'escenari doncs no serà prou adequat perquè els intèrprets tinguin una bona manera de cantar.
Quin balanç fa de la celebració dels 50 anys de la cantada d'Havanera de Calella que s'ha fet aquest any?
Jo crec que molt positiu, perquè s'ha fet de tot i força, que es podria dir, per una banda, doncs, mantenir en aquesta edició passada, que era ja la 51 i l'anterior que era la 50, doncs un nivell musical a dalt de l'escenari del dia de la cantada doncs altíssim i un nivell d'organització fantàstic des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Per altra banda, al llarg dels 12 mesos hi han hagut moltíssimes activitats vinculats doncs, amb la gastronomia, doncs, amb l'etapa que va fer Joan Roca o Gelat o doncs sobretot diverses conferències i d'una manera especial també a nivell musical al portar doncs la cantada als auditoris de Catalunya i d'aquesta manera fent-ho partíceps arreu, a totes les demarcacions, a Lleida on es va fer una magnífica cantada a Tàrrega, a Girona a l'Auditori, a Barcelona al Palau de la Música Catalana, a les comarques tarragonines a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Aquests són alguns dels trets de molts altres que es varen desenvolupar al llarg d'aquesta 50a edició, com és l'edició de llibres, per posar un exemple, i ara fa exactament doncs 10 dies que es va recollir amb aquest llibre que tan magníficament han fet l'Enric Serra i el Lluís Poch, doncs aquestes 50 edicions. Lògicament me deixo moltes coses amb un genèric d'activitats que va intentar ser el més plural possible.
A la cantada d'aquest any, la 51ena, va ser una cantada una mica més atrevida, amb grups femenins, grups joves. Com ho valora?
Molt bé, però des de fa molt de temps totes les cantades doncs hi ha aquesta incorporació. Ja hi hem participat en altres ocasions, per posar un exemple, els Cremats, que és un grup que ja fa 21 anys en aquest moment que funcionen, que encara se'l considera un grup jove, però que fa 21 anys que es van fundar, i en la incorporació de veus femenines, doncs les Anxovetes han vingut a darrere també d'altres veus doncs, que es van incorporar, doncs com pot ser doncs, la Neus Mar, amb un estil diferent, l'Indira Ferrer Morató, i sobretot doncs, ja fa una colla d'anys doncs, la Núria Berengueres amb el grup Ultramar, o doncs, en els moments inicials amb les dues veus que tenia el grup Ventijol i altres, com ara que es van incorporant, com la Clara Sánchez Castro, per tant, tenim doncs, una polifalència impressionant amb veus masculines i femenines. Sí que és veritat que al principi de tot, doncs ara fa 50 anys, hi havia poques dones que cantessin en els grups de veneres, però recordem que l'any 1974, que es va fundar el Peix Fregit, dels tres components, amb en Josep Bastons, amb Manel Iglesias, ja hi havia la Maria Cervera. De les tres veus, una era femenina. Hi ha hagut majoria masculina, com pràcticament en totes les coses de la vida, fins fa molt poc que, per sort, doncs hi havia aquest repartiment, com a detall també important, si mirem enrere doncs tan sols 30 anys enrere, amb les coples orquestes doncs, de balls de festa major i de sardanes no hi havia pràcticament cap noia i en aquests moments, doncs, quasi moltes coples hi ha meitat i meitat.
No, li preguntava això perquè aquest any, després de la cantada, vam sentir algunes veus, les vaig sentir jo en persona, algunes veus que deien això ja no són avaneres, això és una altra cosa, ja no són avaneres.
Sí, però no era pel tema masculí o femení, sinó que era perquè aquest any doncs, es va obrir molt, per dir-ho d'alguna manera, doncs, la facilitat de poder interpretar altres ritmes. Calella era l'única cantada fins fa molt poc, doncs, que era obligat a cantar avaneres. I quan dic això, molta gent ara s'estranyarà perquè no, totes les cantades d'avaneres, o la majoria de cantades d'avaneres, els ritmes musicals que hi ha, doncs, són de força, des de balsets mariners fins a sardanes, fins a rumbes, balada, bomeros, i a Calella fins l'any 2007 doncs es va dir que només es podien cantar a ritme de venera. Això vol dir doncs, aquelles que s'havien fet fa molts i molts i molts anys, la majoria d'elles en castellà, i algunes incorporacions al repertori català, però sempre al ritme del 2x4, que és el ritme de la venera. El 2007 doncs es va obrir en que una de les cançons que interpretaven els grups, és igual si és masculins o femenins, és per tothom això, doncs podia ser un ritme cosí germà que dic jo de la manera, un boganet, una boladeta, però que no sortís gaire quasi del ritme doncs, semblant a la manera. I aquest any doncs amb una nova directriu de l'organització s'ha obert molt més de tal manera doncs, que s'han interpretat temes que ja no són cosins germans de la manera, sinó que són molt diferents. Després hi ha opinions per tots els gustos, és subjectiu, hi ha gent que deia doncs ja és hora, hi ha altra gent que diu, home, això ja no és Calella. Jo respecto totes dues opinions i totes dues me semblen vàlides. Aquella gent que únicament doncs, pensa que Calella s'havien d'interpretar avaneres perquè s'ha de mantenir aquest estil, si no es deteriora molt i després és una barreja de coses, i que Calella s'havia de mantenir l'avanera. Altra gent, d'altra banda, hi ha gent que demana obertura. Aquest any hi ha hagut una obertura doncs, bastant grossa, però no és per un tema de si cantàvem per posar un exemple les Anxovetes o la Neus Mar, els Cremats, sinó que jo crec que era més que res per les cançons que van cantar. Aquests grups poden cantar perfectament, si volen, un repertori només de veneres. Aquí, si es vol dir una polèmica, seria doncs, en l'opinió de si a Calella només s'han de cantar a veneres o no.
Això li preguntem a vostè, què s'ha de fer?
O no, això és un tema que al final qui mana és l'organització directa. Jo en aquests moments, a dia d'avui, ja no soc director artístic de Calella, ho vaig deixar-ho doncs, després d'aquest 50 aniversari, molt a gust, molt content, i doncs amb tota la satisfacció entre l'organització de l'Institut de promoció econòmica de Palafrugell, jo mateix, creia que havia complert un cicle, són molts anys, m'he fet gran, i per tant doncs considerava que tenia de deixar la direcció artística, i per tant no opinaré sobre un tema que hi ha un altre responsable i que, per respecte a aquest altre responsable, crec que ha de ser ell, junt amb la direcció artística, qui ho decideixi. Jo, en la meva època de director artístic, ja vaig fer el que considerava, que va ser, en aquest cas, doncs, obrir una mica la cantada i permetre una sola cançó, que sigués cosina germana, doncs, o del mateix pal, o d'un ritme semblant, que a la manera. En aquella època vaig considerar això, també en el 2007 hi van haver-hi veus crítiques, van dir, no, només a maneres, no s'ha de permetre ni una. Torno a repetir que ho respecto perfectament, però a vegades s'han de prendre decisions, igualment que l'actual director artístic i sobretot doncs, l'organització tindrà de decidir si encara obren més la cantada o no. No seria bo que jo opinés en un tema que ja no hi soc.
I a partir d'ara, un cop ja s'han celebrat els 50 anys, ja anem cap a la 52a cantada de Calella, quins creu que són els reptes que té ara la cantada de Calella? Ho pregunto perquè no sé si potser vostè creu que en algun moment de l'any s'hauria de recuperar aquell esperit original de l'havanera que es cantava a les tavernes de forma més espontània.
Bé, ja es fa això, vull dir, tot l'any es canten havaneres a diversos establiments, vull dir, segurament la mateixa taverna que existia doncs, fa 50 anys doncs, ha renovat el mobiliari, hem vist de tenir neveres de gel, doncs tenen neveres elèctriques, com és lògic, i per tant també han renovat el seu mobiliari. Els actuals restaurants que arreu del Baix Empordà doncs, es fan cantades pràcticament tot l'any, doncs ja hi ha aquestes cantades que serien les cantades de taverna, en grups organitzats. Allò, la improvisació d'aquell grup doncs, que no existia fa 50 anys, sinó que era en Pepet Gilet, Morató, aquest i l'altre, i un moment donat es reunien amb un bar doncs, per fer una xefla, segur que també es fa en aquests moments amb uns altres noms. Tot evoluciona, jo crec que segurament se continua fent. Fa 50 anys no s'anunciava una cantada que es feia en una taverna, i ara potser s'anuncia, i en aquell restaurant doncs, hi pot anar gent i gaudeix d'aquesta cantada. S'ha de mirar enrere per tenir un compte i per valorar-ho, i s'ha de tirar endavant i mirar endavant doncs, perquè la vida continua i tot evoluciona.
Senyor Francesc Sánchez Carcassé, se'ns acaba el temps, moltes felicitats de nou pel premi i moltes gràcies per ser amb nosaltres al Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres i felicitacions per la tasca que feu. Adéu-siau, bon dia.
Moltes gràcies, adéu. Anem a les notícies breus. La carretera de Palamós quedarà tallada durant aquesta setmana per reparacions i asfalts de diversos trams de la carretera. Aquests talls serviran per arreglar les irregularitats que hi ha actualment en el ferm del vial. Gerard Escaig.
Els operaris de Seguretat Viària i Protecció Civil han començat les obres al Passeig dels Guíxols i continuaran fins al giratori d'accés al carrer Doctor Fleming. Un cop acabada la primera fase, seguirà arreglant la carretera fins a arribar a la rotonda de Sant Pol.
12 cellers de la denominació d'origen Empordà participen a la mostra de vins i caves de Catalunya. Eugènia.
La fira té lloc aquest cap de setmana al Passeig Lluís Companys de Barcelona. 6 cellers empordanesos hi seran presents a l'espai conjunt de la denominació d'origen Empordà, mentre que altres 6 cellers de l'Empordà disposaran d'estand propi. A banda de la presència dels cellers, la denominació d'origen Empordà també organitza diversos tastos guiats al llarg dels 3 dies. Els tastos seran dirigits per Patrícia de Golfèrix i Laura Masramon. La inscripció dels tastos s'ha de formalitzar el mateix dia de la mostra.
I aquests dies, l'oferta turística de la Costa Brava també s'està promocionant a la fira professional més important d'Àsia i del Pacífic, la ITB Àsia, que té lloc a Singapur. La fira reuneix prop d'11.000 professionals del sector turístic d'arreu del món i més de 800 expositors de 110 països, David.
El Patronat de Turisme Costa Brava hi participa per difondre els atractius i productes de la demarcació i ho fa com a complement a l'oferta de Barcelona. A grans trets s'hi promociona l'oferta d'allotjament de luxe, la cultural i de golf. Mantindran una trentena d'entrevistes amb operadors de viatge i periodistes especialitzats en turisme de diversos països asiàtics. El mercat asiàtic té bones perspectives de creixement. Segons les previsions de l'Agència Catalana de Turisme, s'espera que aquest any el nombre de turistes asiàtics superi el llindar d'1,5 milió.
En som moltes, però minoria, les que hem entès que el món canvia. Fa massa que el patriarcat ens obstrueix totes les vies. I mira tu, bastard covard, si encara creus que la nostra meta és ser donzelles esperant que arribi un proxeneta. A mi les dones que m'agraden són les que fan soroll quan riuen.
La cantant Clara Peia reivindica al Supermatí la necessitat que s'estableixin quotes de presència femenina als escenaris del país. És una crònica d'en Miquel 40.
No és que no se n'amagui de ser feminista, és que en presumeix en tot el convenciment i jo hi afegiria la legitimitat moral que li dona haver publicat 7 discos als 31 anys i qui es dediqui a la música ja sap l'esforç titànic que representa i haver format part d'una incomptable quantitat de muntatges musicals, escènics i de tots els seus spin-offs corresponents. La Clara Peia, compositora i pianista però no cantant, matisa només començar, impregna de missatges reivindicatius tota la seva obra, però aquesta reivindicació no és només política. Reivindica l'art, el feminisme. Critica, per exemple, que festivals com el Canet Rock només hi hagués una sola dona en un cartell amb més de 80 músics a l'escenari i, sobretot, reivindica el mar. L'artista palafrugellenca feminitza el nom del disc Oceanes per retre un homenatge a les dones que té més properes i reclama que als escenaris s'hi estableixin quotes de presència femenina fins que s'arribi a la normalitat que ella veu llunyana.
Jo exigeixo sempre quotes, no? Perquè llavors et diuen, no, és que no n'hi ha tantes. Sí que n'hi ha, que passa que, clar, no tenen les mateixes oportunitats i, per tant, tu no les coneixes. Llavors jo exigeixo quotes, saps? Tant en l'àmbit cultural, o sigui, el teatre, jo exigeixo quotes, que hi hagi tant per cent de dones dramaturgues, directores, saps? Jo exigeixo la igualtat. És que és així de fàcil, no?
Tota aquesta feina i una reivindicació coherent i continuada li han servit, i disculpin-me el tòpic, per rebre el favor de la crítica i el públic, i no n'hi ha per menys. Estem parlant d'un artista amb una obra que en la primera escolta sembla simple i comestible pels més neòfits i sofisticada i plena de matisos a mesura que reincidim en la seva música i, sobretot, en els seus directes, on transmet tota aquesta força a través del cos.
Doncs, home, la veritat és que cada cop més. La gent es pensa, suposo, perquè fa poc em coneixen, que porto poc temps, però és que jo porto molts anys. El meu primer disc el vaig gravar ara ja fa exactament 9 anys. Vull dir que i des de llavors jo que sé, em porto 7 i he fet la música per he treballat moltíssim. He treballat molt més del que algú es podria imaginar, no?
En un país de cultura anglosaxona, la Clara Peia estaria fent grans gires per tot el món, tot i que tinc les meves reserves que això la satisfés. A casa nostra, alguns l'han descobert fa poc gràcies a Oceanes, per bé que fa anys que es mou pels escenaris. Però ens cal reivindicar-la més, a les primeres files de les programacions de tot el país.
Gràcies, Miquel. El grup de música de Funambulistes representarà diumenge 29 diferents melodies conegudes a nivell global com Mozart, Vivaldi o Bizet a Torroella. Les components són reconegudes per la seva agilitat a l'hora de tocar els instruments de fusta, Gerard.
Una de les especialitats és que poden tocar estirades a terra sense que la melodia canviï. El concert serà diumenge 29 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
I ara anem als esports amb en Pedro Ruiz. Parlem de bàsquet. La Fundació i l'Associació Esportiva Begú han presentat al poliesportiu els 5 equips que defensaran els colors begurencs aquesta temporada, Pedro.
Aquest diumenge, la Fundació i l'Associació Esportiva Begú van presentar el diumenge els 5 equips de bàsquet que han format per aquest curs amb un total de 70 jugadors. 4 són de la Fundació i un al sènior és de l'Associació. Va ser una jornada molt festiva. Es van arribar a celebrar 3 partits. Un partit amistós del premini mixta, un partit amb la resta de jugadors begurencs i un altre maig de l'infantil femení. En l'acte de presentació va ser-hi present el regidor d'esports del consistori de Begú, Martí Aldric, i l'associació Cuba Bàsquet Begú, que va obsequiar a tots els jugadors amb una bossa esportiva i una tovallola.
Gràcies, Pedro. I ara volem fer un repàs del que ens espera a Catalunya, a Espanya i al món avui, perquè serà un dia políticament molt intens. No està clar què ha de passar, però sí que sabem que Carles Puigdemont no anirà a declarar al Senat i que el ple del Parlament on es podria declarar la independència comença a la tarda al Vallecide.
Això mateix, ahir al vespre el president Puigdemont es va reunir d'urgència amb consellers, partits i entitats per abordar els passos a seguir davant el 155. Aquesta nova reunió es produeix després que els diputats de Junts pel Sí reunits al Parlament s'hagin conjurat per proclamar la independència en el ple que finalment començarà aquesta tarda a les 5 i està previst que s'allargui fins divendres, dia que justament és quan està previst que el Senat aprovi les mesures del 155 que suposarien la intervenció de l'autogovern de Catalunya.
I es creen divergències entre el govern espanyol, el PSOE i Ciutadans sobre si s'ha d'aturar el 155 en cas que Puigdemont convoqui eleccions. Tots tres partits discrepen sobre si els comicis s'han de celebrar de manera immediata en cas d'intervenció, Alba.
Les diferències de criteri entre els tres partits han aflorat durant el transcurs de la sessió de control al Congrés i especialment als passadissos, on hi ha hagut un creuament d'acusacions en representants del PP i del PSOE respecte a com cal actuar en el cas que Puigdemont convoqui unes eleccions autonòmiques.
I parlant de referèndum, ens desplacem al Kurdistan, on el govern kurd ha ofert a Bagdad congelar els resultats de les votacions. També proposa decretar un alt el foc per tal de resoldre el conflicte que persisteix amb Iraq, Alba.
Amb aquestes mesures, segons el govern kurd, es pretén actuar amb responsabilitat per prevenir més violència i enfrontaments entre les forces iraquianes i els peixmergues, nom amb el que es coneix els integrants de l'exèrcit kurd.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Breton Cat.
Doncs nosaltres estem aquí fent el supermatí. Tu com vas?
Doncs bé, aquí, amb ganes avui. Miquel, t'has rejuvenit la veu, eh?
Sí, veus? Una veu més jove. Escolta, feia unes setmanes que no ens donava gaire temps de parlar de cinema, però jo crec que és important per una mica, no sé si evadir-nos o pensar en una altra cosa més enllà del procés, de si declaració, que si plens, que si senats, que si coses així.
Sí, va bé, és per desintoxicar-se una mica de la realitat. El que passa que també aquests dies ens costa tots plegats desconnectar i pensar en altres coses, no?
És bastant difícil, perquè sobretot perquè si entres al cinema, potser quan surts ja estem amb la República proclamada o amb TV3 intervinguda, es fa difícil entrar al cinema, però jo crec que és necessari.
Sí, com a mínim el cervell segur que li va bé.
Escolta, quines pel·lícules... Anem al tema, anem a veure quines pel·lícules podem veure al cinema aquest cap de setmana. Què ens portes avui?
Doncs, per sobretot, destaca una pel·lícula d'aquestes que ho trenquen i que segurament més enllà d'aquesta setmana tindrà repercussió, que és Thor Ragnarok, que és la tercera entrega del personatge de Thor, que va de Marvel Studios, de les pel·lícules de Los Vengadores, i aquesta és la seva tercera pel·lícula en solitari del personatge. Per tant, per evadir-nos i per passar una molt bona estona, segur que ens ho passarem molt bé. En aquest cas, darrere la càmera, hi ha un altre director, perquè és una saga que ha tingut tres directors diferents. En aquest cas hi tenim un director neozelandès, que és Taika Waititi, que és un senyor que s'ha dedicat a fer forces pel·lícules de comèdia. Us recomano una d'ell, que és boníssima, que és una mena de reality protagonitzat per vampirs, que es diu Lo que hacemos en las sombras, que camaran mal els vampirs expliquen les seves coses. És divertidíssima, és una comèdia que està molt bé. I una mica el que ha vingut a portar a aquest senyor a Thor Ragnarok és l'esperit de Guardianes de la Galàxia, més que res perquè aquella pel·lícula també, aquella saga, són bastant còmiques, i aquí ha volgut donar un punt còmic a Thor, que fins ara no havíem vist en les seves pel·lícules en solitari, però sí que si havíeu vist les pel·lícules de Los Vengadores s'havia aprofitat una mica aquest punt còmic. Es vol incidir en aquest punt també bastant innocent del personatge per incrementar la faceta còmica, no?
I, sí, digues.
No, digues.
No, deia que els que no som, no és el meu cas, però els que no són molt fans de les pel·lícules d'herois, tu creus que els agradarà?
Jo crec que aquestes sí, perquè de fet també una mica les de Guardianes de la Galàxia, no diré que van al marge, però una mica sí, es poden veure tranquil·lament com pel·lícules separades, i aquesta s'ha presentat així, és a dir, el director també ha explicat que és una pel·lícula que funciona com una peça independent, tot i que té aquest context de la resta de pel·lícules Marvel de fons, no? Però vull dir que es pot veure aïlladament i segur que us ho passareu molt bé perquè hi ha coses, per exemple, un combat entre Hulk i Thor, que ja hem més vist en el tràiler, en un planeta que fan combats així en plan gladiadors, no? Que està basada en una història d'un còmic que es diu Planet Hulk, per tant tindrà la seva història. En aquest sentit crec que la pel·lícula és ideal.
La pel·lícula tenia certa polèmica perquè és la primera vegada, si no m'equivoco, que Thor, l'actor Chris Hemsworth, apareix amb el cabell curt. És així?
Uh-huh. Sí, 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 però de fet hi ha una explicació, bueno, que ja la pel·lícula ja es veurà, no? Quan el capturen, el que li fan és rapar-lo. Simplement és això, no? I arriba, perquè l'acció qui segueix una mica l'univers Marvel succeeix després de la Guerra d'Ultron, dels Vengadores, la segona pel·lícula, i és paral·lela a Capitán América Civil War, la qual cosa ve a explicar com és que Thor no apareixia en aquella pel·lícula. I ens explica aquí, doncs, el que li va passar, que va anar al seu planeta, que va trobar... Que això ho veiem al final de la segona part, no? Que Loki es fa passar per el pare de Thor, Odin, i té el control d'Asgard, no? Doncs a partir d'aquí Loki el que fa, doncs, és aprofitar-se i envia el seu germà ben lluny i va parar a un planeta que és Sakaar, i és aquí quan el capturen, li tallen el cabell i tot això.
Bé, què fem? Ens agrada? No ens agrada, Thor?
Sí, sí, a mi m'agrada. Però la primera pel·lícula, sobretot la segona, la veritat és que no em va agradar. Trobo que no... És de totes les de Marvel és la que m'agrada menys. De fet, és una pel·li que trobo molt, molt insípida. I Natalie Portman, que és una actriu que a mi normalment m'agrada, a la saga Thor està com totalment descafeinada, que no hi pinta res i que no hi aporta absolutament res. En aquesta pel·lícula ja directament no surt. Per tant, jo crec que amb això és una cosa que tenim guanyada respecte a les anteriors.
Uh-huh. Què més tenim?
Què més tenim? A veure, El secreto de Marrowbone seria una pel·lícula de terror que també ens arriba aquesta setmana, que està dirigida pel Sergio G. Sánchez, que aquest senyor és guionista de L'orfanat o l'impossible, per tant, és una persona vinculada una mica amb el Bayona, i que aquesta pel·lícula significa el seu debut com a director. Hi té actors internacionals com Josh McKay i Anya Taylor-Joy. Aquesta senyoreta, recordem que és la que protagonitzava la pel·lícula La Bruja, val? Que també havia sortit a Múltiple, l'última pel·lícula del Night Shyamalan. I en aquest cas ens situa l'any 69, veiem una dona i els seus quatre fills que arriben a una localitat americana que és Marrowbone, i allà doncs esperen començar una nova vida, a partir de zero. Aleshores, quan la mare mor i es queden, diguéssim, els joves, l'enterren secretament, s'aïllen de la resta del món, i allà doncs comença a intuir-se que hi ha una presència fantasmagòrica que no teníem controlada. Bé, ja veurem, és, ja he dit, la pel·lícula del guionista de L'orfanat, del Bayona, i a veure, el seu debut com a director. Va passar per Sant Sebastià amb xiulets i bastant malament.
Sí?
A Sitges també va passar amb més moderació, per dir-ho. Uh-huh. Però tampoc es veu que és per tirar coets la pel·lícula, però que tampoc és tan dolenta com s'havia dit des del Festival de Sant Sebastià.
Val. Vinga, tenim poca estona.
En fem una més?
Sí, una més.
Per exemple, podem recomanar una més, Un golpe a la inglesa, que és una pel·lícula que està basada en fets reals i explica la història de quatre delinqüents de l'East End de Londres que van aprofitar les festes de Setmana Santa per fer un atracament el més important de la història de Gran Bretanya. És a dir, aprofites quatre dies que tothom està de festa, la gent està a les seves cases, està celebrant i no sé què, aleshores aquests quatre dies que el món s'atura, aprofitem
bon
i fem...
És un bon moment, sí.
Un gran atracament. I tenim actors com el Matthew Wood, la Julie Richardson i la Stephen Moyer, que serà una pel·lícula d'aquestes també divertida. Les pel·lícules d'atracaments ja solen tenir un punt així entretingut, com aquesta La suerte de los Logan, que també és una pel·li bastant entretinguda d'atracaments, que està molt i molt bé.
Molt bé, Ignasi, t'escoltem avui a Ràdio Capital, el Ningú no és perfecte.
Allà estarem.
Vinga, moltes gràcies, fins la setmana
una
que ve.
Una abraçada.
I tothom al cinema, al teatre i a tot el que sigui. Consumir
de cultura.
Mantenir la cultura,
sí.
I tant. Gràcies, Ignasi.
Una abraçada, adéu.
Vinga, adéu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ara anem a l'agenda. Altres activitats culturals que podem fer avui, concretament amb en Pau Ponseti, per exemple, un club de lectura a la Biblioteca Municipal de Palafrugell, on a les 7 de la tarda Josep Pujol, col·laborador de l'Any Bertrana, presentarà dues obres literàries. Pau.
Un club de lectura que avui girarà al voltant de dues obres. La primera és Josafat, de Prudenci Bertrana, on l'obra gira al voltant de Josafat, que viu en la ruralia i s'endinsa en el món de la ciutat per dedicar-se a la seva vocació religiosa, basada majoritàriament en la ira i la violència. I en segon lloc es parlarà de l'obra d'Aurora Bertrana, El Marroc sensual i fanàtic, on l'escriptora escriu en prosa i en primera persona i recollint les impressions del viatge que va realitzar el 1935 al nord d'Àfrica per estudiar la relació home-dona en la cultura musulmana i representa una versió molt elaborada de la literatura de viatges de les dones europees a l'època. Dues lectures totalment diferents que segur que captivaran a més d'un fanàtic de les obres literàries.
Dèiem que són les activitats culturals que podem fer amb Pau Ponseti, no és que ens acompanyi en Pau Ponseti a fer-les, sinó que en Pau Ponseti ens les explica, com la que es fa a Torroella de Montgrí, jornada formativa al Museu de la Mediterrània i taller de Halloween pels més petits de la casa.
El Museu de la Mediterrània acull la setena jornada de la xarxa de museus marítims de la costa catalana, una jornada tècnica adreçada a la comunitat de professionals del patrimoni cultural per generar debat, en aquesta ocasió, a l'entorn de les exposicions temporals. Les exposicions són el laboratori on convergeixen molts aspectes claus d'un museu i s'han convertit en la principal eina estratègica de difusió dels equipaments museístics. Una activitat que permet als museus diversificar els seus públics, obrir noves portes que l'exposició permanent no li permet i mantenir l'interès dels seus visitants. I, per altra banda, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal de l'Estartit, hi haurà el taller de manualitat Fem un Frankenstein, on els més petits aprendran a realitzar un petit Frankenstein i també a conèixer la castanyada de la Gran Bretanya.
I a Sant Feliu de Guíxols, un projecte basat en la cooperació artística entre alumnat de la Universitat de Berlín i la població de Sant Feliu.
El projecte Community Dance Guíxols Berlín 2017 acaba aquest dijous 26 d'octubre els assajos que ha estat realitzant des del 19 d'octubre. Uns assajos que en podrem veure el resultat els dies 27 i 28 d'octubre, on presentaran l'espectacle. Un espectacle que, com dèiem, neix de la cooperació artística entre l'alumnat de la Universitat de Berlín i la població de Sant Feliu, unint dues disciplines artístiques com són la dansa i el teatre.
I ara, després d'en Pau Ponseti. Gràcies, Pau. Anem amb les efemèrides. Són les efemèrides que ens porta cada dia en Marc Clapés, i és que tal dia com avui es feia el primer concert de The Police als Estats Units, Marc.
I va arribar un any després de la seva formació l'any 1977. La banda va presentar-hi el seu potent debut, Orlando's the Moor, on trobaven peces com Son Lonely o Roxanne. El concert va tenir lloc al Boston Red Club, on la banda va actuar-hi fins a 3 nits. Van continuar en actiu fins l'any 1986.
Seguim escoltant una mica aquest Message in the Bottle de The Police. I també tal dia com avui, als Estats Units es formategen tots els servidors de GeoCities, Marc.
Yahoo GeoCities va ser un servei gratuït de web hosting fundat l'any 1994, on originalment els seus usuaris triaven un barri on allotjarien la seva web. Aquests s'anomenaven com a ciutats o regions d'acord amb el seu contingut. L'abril del 2009 es va anunciar que desapareixia de per vida i finalment, el 26 d'octubre, es va formatejar tots els servidors, motiu pel qual ja no es pot recuperar res del que estigués allotjat. Actualment encara està disponible la seva versió japonesa.
I Queen, tal dia com avui, Queen i David Bowie també editen Under Pressure.
Les veus de David Bowie i Freddie Mercury es van sumar l'any 1981 en aquesta peça que va provocar les delícies de molts seguidors, tant d'un com de l'altre, i per molts és considerada com una de les pedres angulars del pop-rock. Va ser número 1 al Regne Unit i és considerada com una de les millors cançons de la dècada dels 80.
Gràcies, Marc Clapés.
Slashed and torn.
D'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà,
aquesta majoria és del 79%.
La llista el Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Informació que encara ens porta en Marc Clapés, tot i que ja ha marxat, però m'ha dit que us ho expliqués. D'informació que ell us explica cada dia al seu portal de notícies, per no dir res, notícies musicals, i és que Selena Gomez acaba d'estrenar Wolves, al costat d'una de les sensacions del moment, el productor Marshmello, que actualment està triomfant gràcies a Silence. Aquesta nova cançó ja està disponible a través de YouTube i arriba després d'èxit com Bad Liar o Fetish. I nosaltres us la portem al Supermatí de Ràdio Capital. Estàvem aquí comentant amb en Martí Seguer que ens agrada molt aquesta nova cançó de Selena Gomez, però el Supermatí ja està acabant. Estem arribant ja al final del Supermatí d'avui. Repassem el que us hem explicat amb els titulars d'en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
Calonge i Sant Antoni congela els impostos pel 2018. L'equip de govern porta al ple d'aquest vespre la proposta d'ordenances fiscals amb la voluntat de no augmentar la pressió tributària als ciutadans. El projecte preveu només un increment de la taxa d'escombraries 4 euros més l'any.
En cas de símptomes de grip, primer cal anar al CAP. Aquesta és la recomanació de la supervisora d'atenció primària de Palamós, Àngels Larrabeiti, que destaca la importància d'evitar el col·lapse de les urgències de l'hospital. Aquesta setmana ha començat la campanya de vacunació als CAP de Palamós, la Bisbal, Torroella i Palafrugell.
La comunitat educativa empordanesa es manifesta davant l'Ajuntament de la Bisbal per protestar contra els atacs al model d'escola catalana. Ahir a la tarda, desenes de persones es van concentrar davant del consistori bisbalenc per demanar que no s'intervingui la immersió lingüística.
Presenten a cursar el primer catàleg d'empreses artesanes de 5 municipis de l'Empordanet. Són la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Ullastret i el mateix Cursà. Ho fan per donar a conèixer l'artesania de la comarca, a l'hostaleria i al sector de la distribució.
El Consell Comarcal ofereix un curs gratuït de 20 hores en accessibilitat turística. Aquesta proposta s'emmarca en el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, destinat a posar en valor la comarca com una destinació accessible i donar-li un valor diferencial.
La carretera de Palamós queda tallada aquesta setmana per reparacions i asfalt de diversos trams. Els talls de circulació han de permetre deixar arreglades les irregularitats que hi ha en el ferm del vial. Els treballs han començat pel passeig dels Guíxols i continuaran fins a l'accés del doctor Fleming i després cap a la rotonda de Sant Pol.
I acabem repassant quin temps farà avui, Martí Seguer.
Doncs avui ens espera una jornada amb algun núvol baix a primera hora del matí, però que s'aniran fonent conforme avancin les hores i ens deixaran un dia en conjunt assolellat. Temperatures força similars a les d'ahir, entre 24 graus i els 10. I els propers dies, força tranquils, esperem una línia frontal de cara al dissabte, però que només portarà algun núvol i una lleugera baixada de les temperatures. Així doncs, dies bàsicament assolellats.
Demà torna el Supermatí amb en Miquel 40, el d'avui l'hem fet Martí Seguer, David Parreño, Toni Selles, Sílvia Pedret, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Legide, Pau Ponset i Marc Clapés, Ignasi Arbat.